Avui pensem que iniciem aquest recorregut apassionant pel fons del mar per aquelles coses més curioses, més desconegudes i que potser, en veu del nostre propi convidat, és un dels principals reptes de la humanitat, encara que no ens ho sembli. Tant que ens empassinem en descobrir l'espai exterior i tenim un espai més que interior, no? Un espai submarí que encara ens ha de dir moltes i moltes coses. I és que el nostre pròxim convidat descriu els boscos animals marins com uns boscos immensos, en què els coralls són els arbres, els ocells, els peixos, els insectes, doncs, per exemple, seria el plàncton. Aquesta imatge convida a submergir-nos a les fondàries del mar, com aquell qui vola per damunt d'un bosc ple de vida, amb un mitjà lleuger i silenciós, com ara un parapent, per exemple. Això és justament el que us proposem a partir d'ara, com us dèiem, un viatge al fons del mar. I qui és el nostre comandant? Doncs Josep Maria Gili, que és professor d'investigació a l'Institut de Ciències del Mar, també és el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Josep Maria Gili, benvingut, bona matinada.
Bona matinada a tothom.
Bé, és que gairebé el 70% de la superfície del nostre planeta doncs està coberta per aigua, no tot mar, però sabem molt poques coses, no?, del fons del mar, realment.
Sens dubte, jo crec que des de fa uns certs anys, ja, gràcies als documentals de grans fons exploradors, com en Jacques Cousteau, per exemple, tots tenim una mica la idea d'aquest oceà, malgrat que, a diferència d'altres països, Catalunya i Espanya també, no ha tingut un Cousteau, però sí que hem pogut accedir a aquestes imatges, però tenim que pensar que avui en dia encara quasi el 90% dels oceans està per descobrir.
És molt el que ens queda encara per descobrir i repeteixo que sembla doncs, com molt sorprenent que no s'hagi... Potser les tecnologies últimament sí que estan contribuint molt també, potser també falten més ganes a posar-s'hi, no?
Les dues coses, jo crec que amb dues coses. A vegades ficar-nos en un món que desconeixem, que pensem que no és tan rellevant perquè nosaltres no som animals aquàtics, som animals terrestres, estem molt viciats de viure a l'hàbitat en què és còmode per nosaltres. Clar que no podrem viure sota el mar, però clar, en traiem molts recursos del mar. I a vegades aquesta desconeixença sobre el que hi ha ens ha fet maltractar el mar en molts aspectes, no? Avui en dia la tecnologia, sobretot les imatges, tant la imatge en directe, la que coneixem com a vídeo o fotografia o pel·lícula, com la imatge en directe a partir de sistemes d'aquests de ecosondes que ens redibuixen el perfil del mar, estem descobrint, ja fa uns certs temps, autèntics tresors oblidats del punt de vista natural i del punt de vista geològic, no?
Home, des del punt de vista geològic hi ha una cosa molt sorprenent, és que, per exemple, és molt més... diguem-ne que la superfície de fondària és molt més elevada que el principal pic que hi ha en el planeta. Per exemple, si seria un Everest de més de 8.000 metres, al fons del mar seria com si fos una muntanya submergida de 11.000 metres.
Sens dubte. Inclús hi ha la muntanya més alta que la Terra, està al mar. És una muntanya que està a les illes de Hawaii, que puja des del fons del mar fins al pic de la muntanya, són quasi 14.000 metres. Diguem-ne que d'alguna manera és una part marina i una part terrestre.
Sí, clar, però són muntanyes que tenen el seu origen, la base està al fons del mar.
No? Sí, que el fons del mar és un paisatge tan espectacular com podríem trobar, diguem-ne, pues, passejant per les nostres muntanyes, per nostres valls, per nostres boscos.
Com és el fons del mar? Quin és el paisatge del fons marí? Perquè, com dèiem, aquestes imatges, gràcies als últims avenços tecnològics, també s'han fet molt bones descobertes en aquest sentit, suposo.
Sens dubte, no? I a part que en coneixem poquet, jo quasi que m'agradaria fer la reflexió de quan ens passegem per les praderies, pels boscos, per les muntanyes, tota aquella heterogeneïtat que veiem, quan veiem pues, un bosc d'alzines, un bosc de roures, quan veiem, diguem-li, pues, matorrals, matolls, quan veiem gespa, no? Tota aquesta diversitat de vida i formes que tenim a terra també hi és al mar. L'única gran diferència que hi ha entre el mar i la terra, sobretot al fons del mar, és que a partir d'una certa fondària, normalment uns 50 metres, potser 100 metres de fondària, com a màxim, el mar és fosc. No hi ha llum. A terra sempre hi ha llum, bueno, dependent que sigui dia nit, no? Aquest canvi, diguem-li, d'energia lumínica, o sigui, la llum que ens fa veure nosaltres les coses com animals terrestres, al mar no és tan important, sinó que el que passa a poca fondària on arriba la llum, tenim vegetals que viuen de la llum, tenim autèntics boscos de plantes i d'arbres, bueno, d'arbres, d'ells com a arbres, però a partir d'aquests 10 metres, aquests 50 o 100 metres, tenim boscos, però en aquest cas d'animals. I aquests animals són els coralls, són les gorgònies, hi ha autèntics organismes que es comporten com les plantes estructuralment i que colonitzen grans extensions d'aquests oceans.
Senyor Gil, per exemple, el fons del mar, que diu, és un lloc fosc, també és un lloc molt fred, després hi ha, doncs, clar, més profunditat, més pressió. Potser aquests condicionants han fet que s'hagi d'alguna manera aturat una mica o que no hi hagi hagut doncs, tanta passió per descobrir i per conèixer més coses del fons marí?
No, el fred no ha fet, diguem-li, aturar la vida, ni molt menys, en el sentit de dir que el mar, el lloc, per exemple, com l'Antàrtic, penseu que els fons antàrtics, els fons marins de l'Antàrtida, a uns 400, 300, 400 metres de fondària, hi ha autèntics esculls de corall vius allà sota. És potser de les zones amb més alta diversitat del món. Llavors, diguem-ne, potser l'home sí que l'ha fet retraure d'anar-hi per la dificultat d'accedir-hi. Penseu que quasi al final del segle XIX, començament del segle XX, encara es pensava que a partir de 200, 300 metres de fondària no hi havia vida als oceans. Encara pensàvem això, va ser l'expedició del Challenger, la primera que es van, bueno, van fer la gran aborsegada de dir, bueno, va, a veure què passa allí sota, i van trobar molts organismes. Diu, què passa, no? Els oceans estan plens de vida. O sigui, la nostra ignorància, en part, som animals relativament covards, d'algun fet, llavors no tentàvem anar allà en pensàvem que no podíem trobar res, o en pensàvem que era molt inhòspit per nosaltres. O sigui, ha tingut que fer uns avenços tecnològics importants per poder accedir-hi.
Aquesta matinada estem fent un recorregut, la geografia humana és geografia física, però a través del fons del mar. Estem, com dèiem al començament, per comptes d'anar sobrevolant el paisatge amb un parapent, doncs ho estaríem fent, aniríem bussejant, aniríem rastrejant una mica el fons de l'oceà, on, per cert, doncs clar, també circulen moltes llegendes, sobretot perquè pel desconegut, doncs de monstres marins, etc. Bé, els monstres no són res més, per exemple, que cucs, que poden fer fins a un metre i mig de llarg i que no tenen ni boca ni estómac i que s'alimenten de bacteris. Com són aquests éssers que hi ha a aquestes altes profunditats, en aquestes planes o a les zones, a les profunditats abissals? Bueno, són aquests
éssers? De fet, és el que acabo de dir. Són cucs, una forma de cucs, perquè diguem-li que a l'oceà, la font d'energia, l'oceà és com un gran ser viu que es té que alimentar. Llavors, la font d'aliment de la part superficial és la llum. La llum i la vida microbiana o les plantes del mar, que la major part del mar són unicel·lulars, que estan a la superfície i ja va caient. Llavors molts animals s'alimenten del que es produeix a la superfície. Però també hi ha una altra font d'energia a l'oceà que l'alimenta, que és l'escorça marina. L'escorça ens produeix doncs, els volcans marins. Hi ha molts productes, moltes substàncies, com sofre, que surten del fons del mar, de l'escorça. Llavors això és una font d'energia important i el mar ha après a aprofitar també aquesta font d'energia. Llavors, no tenen que mastegar, no tenen que menjar, però sí poden absorbir, diguem-ne, substàncies dissoltes. Això ha fet que no els hi falti desenvolupar boca. El que passa és que sí que tenen que desenvolupar estructures verticals, com si fos un arbre, per treure més fàcilment aquestes substàncies de la corrent que les transporta.
Home, la veritat és que ens agradaria doncs, veure alguna imatge de com pot ser aquest cuc, no? Perquè realment deu ser prou curiós.
Falten sí que esculls de cucs, d'aquests tous, i associats amb aquests cucs hi ha molta, molta vida també, no?
Sí. També, bé, les imatges que potser tenim més enregistrades d'haver vist, doncs, per exemple, alguns d'aquests reportatges o d'aquests programes de documentals de televisió que ens descobreixen al fons marí, el poc que se sap, perquè deia el senyor Gili que encara queda per descobrir un 90%, però, per exemple, doncs això, són els calamars. Mars gegants, després aquells peixos que porten com una llum, no? Vull dir...
Sí, però de fet, això són... Hi ha tota una vida que viu entre aigües, que no viu tant entre aigües com pensava. Ara sabem que el mar és com una mena de gran pasta fullada. Hi ha moltes capes, intercapes entre unes i les altres.
Sí, aquest és el títol d'una xerrada que vostè va fer aquesta setmana, el dimarts, que ens ha sorprès moltíssim, perquè diu les fronteres de l'oceà, el mar com una pasta de full salada. A veure, això ens ho ha d'explicar, perquè ens va agradar molt.
Miri, quasi, si busquem una forma d'explicar-ho molt ràpid, si anem amb avió i mirem per la finestra i veiem aquelles capes de núvols que estan allí... No, els núvols no estan per tot arreu, sinó que els núvols estan molts concentrats en capes, diguem-ne, molt limitats.
Sí, sembla que els hagin tallat.
Exacte, doncs això passa al mar igual. O sigui, les corrents marines estructuren l'oceà en forma de capes. Les capes més altes, calentes pel sol, i a poc es va refredant. Però perquè la Terra està en continu moviment, l'aigua, diguem-ne, freda, costa més d'arrossegar que l'aigua calenta, llavors fa que es vagin reestructurant i es facin com a
capes. Com unes làmines, no?
Com unes làmines més o menys grans, variables, no? I això què permet? Que igual que tota la vida l'oceà tendeix a anar cap avall, perquè tot el que es produeix a la superfície tendeix a anar cap avall, doncs aquestes capes fan com de retenció. Van, es queden allí com a flotant, és com una mena de, diguem-li, com a maques, no? Llavors, què passa? Que els organismes van allí a menjar, perquè sap que el que cau retén durant un cert temps, clar, i van concentrant vida en forma de, com d'esglaons d'una escala, no?
I queden allà retinguts, diríem.
Exacte, retinguts durant un cert temps, però després segueixen caigant.
També, en el fons del mar, també hi ha cascades, que seria, potser, no sé, algun farciment entre aquestes capes de full, o estaria...
Sí, no, el que són les cascades són més properes a lo que és la costa. Penseu que la gran frontera que té els oceans són les bordes dels continents.
Com són aquestes cascades?
Pues són cascades de, diguem-ne, tant d'aigua, aigua que s'enfonsa ràpidament, com grans esllavissaments de sediments que venen des de les plataformes continentals, que degut a un moviment tectònic, que es mouen, terratrèmols, o grans corrents marines, arrosseguen grans masses de sediments cap avall.
I aquestes imatges, és possible de veure-les?
A vegades s'han pogut veure. Tot i que té un risc important anar a aquests llocs, perquè la mateixa, la gran cascada pot emportar-te el submarí que estigui allí, hi ha imatges d'això, hi ha imatges també de petites caigudes, com aquells rierols que hi ha aquí a la costa, els canyons submarins aquí de la Mediterrània els han pogut veure, i estan filmats. O sigui que quasi m'atreveria a dir que si ens passegem un dia per la muntanya, buscant paral·lelismes, ens podem imaginar el mar.
Que bonic. Almenys, encara que no hi podem accedir, doncs se'ns farà més fàcil imaginar-ho, perquè aquestes imatges pràcticament diu que són les mateixes, són idèntiques.
Bueno, el que intentem és, amb el joc d'imatges i de la imaginació, que val molt la pena despertar la imaginació de la gent per conèixer les coses, aquella ànsia per la descoberta, és buscar aquests paral·lelismes entre l'ecosistema que estem acostumats a viure i els que trobaríem allí baix, no?
No sé si vostè trobarà alguna cosa d'aquestes, perquè al setembre d'aquest any té previst, doncs, submergir-se, no? Es
sí,
posarà
bueno,
en un submarí per la zona del Canyó del Cap de Creus, tinc entès.
Sens dubte, és una cosa que ens ha costat un cert temps poder aconseguir-ho, però la idea d'això és poder ficar-nos en un submarí tripulat, o sigui, personalment a dintre, durant cert temps, poder redescobrir el que hem vist recentment, que és els panys de coralls blancs, tan importants avui en dia per la Mediterrània, perquè és una de les guarderies de moltes espècies que ara estem explotant, no? És una gran part que tenim aquí mateix, un ecosistema viu, altament diversificat.
Vostè diu que aquests coralls són claus per les espècies de peixos, com ara, per exemple, els lluços, no?
Perquè
puguin sobreviure.
Perquè no, això és el que estem intentant acabar d'esbrinar. Està passant, per exemple, al Mar del Nord o a l'Atlàntic pel bacallà, no? I llavors, d'alguna manera, sabem que una part del cicle de vida d'aquests peixos succeeix en protecció, protegit pels coralls. O sigui, penseu que els peixos són caníbals i són els primers depredadors de les seves larves i els peixos petits són els propis peixos. Llavors, què fan els petits? Fan la posta amagat als coralls, els coralls donen d'aliment, van creixent fins que són juvenils i s'ho surten. Si tenen aquest espai segur, protector, que sobre els coralls fan com els boscos, que retenen partícules i creen vida. Llavors, tots aquests ecosistemes són claus perquè els peixos puguin acabar de fer tota la seva reproducció i tornar una altra vegada a la població dels adults, no?
I aquí aquests coralls de moment encara estan bastant intactes, esperem, bueno, que no per molt temps.
No m'agradaria parlar de catastrofisme, però creiem que la major part d'aquests bancs de corall han estat destruïts per la pesca d'arròssec. Queden dintre dels canyons submarins, perquè allí les barques d'arròssec encara no s'hi han pogut ficar de moment, no? I això és el que també veiem, no? Dic, la imatge que ens descobreix nous paisatges també es descobreix com estan aquests paisatges. De fet, el que està passant al mar, al fons del mar, seria el mateix que està passant avui en dia amb la selva amazònica.
Aviam si els escolten d'una vegada els investigadors científics, en aquest cas també en aspecte, doncs, del fons marí, caram, que com sempre passa, doncs, no se'ls escolta prou, eh?
Bueno, això passa com a tot arreu, eh? No crec que siguin diferents nosaltres que els metges o que els meteoròlegs, no? De totes maneres, jo crec que una...
Els geòlegs, també,
tots
altres
ells,
prospeccions,
no?
Que es fan, no? Sens temes dubte. Diversos, en podíem posar molts exemples. No cal ara mateix.
Sens dubte, però una de les coses que m'agradaria ressaltar és que la descoberta de l'oceà encara té la mateixa, diguem-li, intenció, la mateixa, diguem-li, il·lusió que encara tenia quan hem parlat un moment abans. Per mi va ser el mateix que van tenir els primers homínids, quan van amb torxes van penetrar a lo que és a dintre de les cavernes, no? Quan van descobrir amb la primera llum una quantitat de vida espectacular. Avui en dia, quan ens submergim amb escafandra, però també en submarins, ens fiquem dintre d'una gorja submarina a 1.000 metres de fondària i obrim les llums del submarí o del robot que utilitzem, tenim pràcticament la mateixa sensació que tenia els homínids fa 10.000 anys.
Quina descripció més bonica la que ens fa Josep Maria Gili, una persona que disfruta molt apassionadament amb la seva feina, tant de bo, doncs, que tothom hi pugui posar també cullerada d'aquesta manera. I parlant de cullerada, mai més ben dit, perquè vostè diu que l'aigua del mar és una sopa de galets, en aquest cas el submarí, no sé si seria doncs, algun farciment més, seria la pilota d'aquesta sopa de galets.
En aquest cas seria la cullera.
Seria la cullera,
la cullera, no? De fet, penseu que una de les primeres impressions que tenim quan obrim una màquina, bueno, una càmera de filmar i encenem la llum al mig de l'oceà, aquella aigua blava que sembla que tot és aigua.
Hi ha tot de partícules allà, no?
Milions i milions de partícules. Això és bàsicament per dir una xifra només aproximada, amb l'aigua que hi ha amunt de dalt, de cosí, a tots els oceans hi ha un milió de bacteris.
I en un didal.
I 10 milions de virus, a part de 1.000 cèl·lules, etcètera, etcètera. Aquesta, és com diguéssim que l'aigua de mar no és aigua, sinó sopa de mar. Avui en dia potser seria més correcte parlar de sopa de mar.
Doncs que vagi de gust, gràcies per ajudar-nos a tastar una mica més aquest fons marí, un tema apassionant. Josep Maria Gili, que és professor d'investigació a l'Institut de Ciències del Mar i del CSIC, Consell Superior d'Investigacions Científiques. Bon cap de setmana. Que disfruti.
Gràcies.